femení i singulars. Amb Victòria Palma.
L'any 1883, l'historiador, jurista i polític català Josep Pella i Forgàs publicava Història de l'Empordan. Una de les moltes coses que explica el llibre és que les anelles d'una sardana s'han de formar amb alternança estricta d'home-dona, però que sovint ballen gairebé només homes i que l'autoritat procura intervenir perquè això no sigui així. Durant el segle XIX, aquell era un ball de moda a l'Empordà i una de les distraccions principals. El ball, com encara ho és avui, servia per seduir, sobretot a les noies, i les ballades de sardanes era pels nois el lloc on mostrar-se públicament davant de tots els presents. La competència entre les cobles era important, tant que el 1884 Joan Rigau, el fundador de la cobla La Nova Barretó, un home emprenedor i atrevit, se'n va pensar una d'aquelles que han fet història. Com a reclam per atraure els balladors amb la seva nova formació, va incorporar entre els músics una dona com a primera tenora. Es deia Marta i era la seva filla. Marta Rigau i Poc va néixer a l'any 1865 en una família de músics de Torroella de Montgrí. El pare, Joan Rigau, era sabater i músic. Feia un munt d'activitats musicals, tocava el cornetí, era cantant, tenor, dirigia un cor masculí i va ser el fundador i director de la cobla orquestra Els Barretons. El germà de la Marta, en Pere, abans dels 12 anys, ja era un destacat fabliolaire, a més de tocar el violí, la flauta i també compositor. L'altre germà, en Roger, també era músic, com també ho va ser la Marta, però el destí, és clar, era dona i va ser diferent. I ja de petita, la Marta, en aquell ambient no era difícil, es va sentir atreta per la música i en la seva infantesa diuen que la nina dels seus jocs era la tenora. Als 18 anys dominava l'instrument a la perfecció i improvisava tot el que li demanaven. De fet, era un músic de la saga dels Rigau i això feia que el pare se'n sentís orgullós. Tant que l'any 1884, quan Joan Rigau va refundar la Nova Barretó, va pensar en ella. Calia oferir una cosa nova, diferent, i posar a tocar a una noia, parlem de l'any 1884, en tot d'homes, amb una tenora als llavis, era tota una provocació, que a més tenia un punt de seducció, i és clar, la polèmica i les ganes de veure la jove amb aquella tenora als llavis, en un tres i no res, va fer que comencés a omplir-se les places de les viles on anaven a tocar. L'èxit va ser immediat i esclatant, tant per la novetat de la incorporació d'una dona en la cobla com per les facultats de la Marta amb l'instrument. Després de les primeres audicions, aquella formació es va convertir en la de més renom de l'Empordà. Però tot el que és bo diuen que dura poc, i en aquest cas només uns mesos. El 18 d'abril del 1885, amb 20 anys, Marta Rigau es va casar i va deixar la cobla per convertir-se en mare de família. No va voler o no va poder compaginar les dues coses. Mai més va lluir a la plaça els seus dots musicals, va reservar-los només i en comptades ocasions per a la intimitat familiar. Haurem d'esperar gairebé 100 anys per tornar a sentir i veure tocar la tenora a una dona en una plaça. La primera que ocuparà un lloc fix en una cobla no serà fins al 1981 a la cobla Bages i fora de l'Empordà. Per tant, Marta Rigau i Poc, amb la seva tenora i la gosadia del pare, es va avançar un segle. Desgraciadament, va morir molt jove, quan encara no havia fet els 40 anys.
Femení i singulars. Amb Victòria Palma.